Aprofitant l'aturada dels partits de selecció i amb el vent a favor, el nou president Joan Laporta i el tècnic Ronald Koeman s'han citat per parlar obertament del Barça actual i, sobretot, del Barça futur. La renovació de Messi o les entrades i sortides a la plantilla es posaran sobre la taula. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Laporta i Koeman s'han vist avui breument, però han deixat per més endavant el gruix de la feina que queda per fer. Gairebé a la mateixa hora, un jugador blaugrana, Pedri, i un que pot ser blaugrana aquest estiu, Eric García, han centrat l'actualitat de la concentració de la selecció espanyola de futbol.
El que ens arriba des del Barça és que no es tractava d'una reunió formal, que Koeman ha acudit a oficines per altres qüestions i ha coincidit amb el president Laporta. De totes maneres, el mateix Koeman ja va explicar que aquestes dues setmanes havien de servir per reunir-se amb Joan Laporta i encarar el futur. Una de les qüestions a polir sobre aquest futur és Eric García. L'acord amb el Barça és un fet, només que la signatura perquè l'any vinent Eric García vesteixi de la blaugrana. Avui l'Eric ha assegurat que no està preocupat per aquest futur, que vol viure el present, que ha passat pel Manchester City i la selecció espanyola, que segueix els partits del Barça i que Ronald Koeman és un tècnic que aposta pels joves.
Si et soc sincer, és una cosa la que ara mateix no em preocupa gaire. Com t'he dit, crec que les circumstàncies en què estem de la temporada, tot el que hi ha en joc i el que pot haver en joc a l'estiu, fa que estigui completament centrat en les coses que jo puc controlar, no? Al final el que puc controlar jo és entrenar cada dia al 100%, estar preparat per si el míster decideix que jugui i ja està.
Una altra de les qüestions és el futur del propi Ronald Koeman. Laporta diu que li fa confiança i el vestidor, a tomb del que avui ha explicat Pedri, sembla que també.
Bueno, claro que es un entrenador que ha apostado por mí y le tengo que estar muy agradecido, pero yo creo que eso no es decisión mía, que la tiene que tomar pues la gente del club y yo, pues acatar órdenes como se dice, pero creo que no tengo que decidir eso, que por mí pues claro que es un buen entrenador y que le tengo que devolver la confianza que ha depositado en mí.
I mentrestant, Felipe Coutinho és a Qatar per passar revisió mèdica de la seva lesió al genoll esquerre. El jugador brasiler es va fer mal l'últim partit del 2020 contra l'Eibar i pocs dies després era operat d'una lesió al menisc. Aleshores, el comunicat mèdic ja parlava d'un temps de recuperació aproximat de 3 mesos que es compleixen la primera setmana d'abril.
Doncs la finestra de les seleccions fa que aquesta setmana no hi hagi futbol de clubs de primera divisió, tampoc de segona. Bé, rectifiquem, sí que hi ha futbol del nivell. Hi ha la Lliga de Campions femenina i aquí hi ha el Barça. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip de Lluís Cortés ha viatjat avui cap a Monza, l'escenari inèdit del seu partit d'anada dels quarts de final que juguen contra el Manchester City.
Com inèdit és l'enfrontament contra el City anglès en competició oficial. Les blaugranes només s'hi han enfrontat en un amistós fa 3 anys, on es van imposar les angleses per 2-0 al seu camp. Aquesta anada dels quarts de final de la Lliga de Campiones es juga a la localitat italiana de Monza per les restriccions en l'arribada de vols anglesos a l'estat espanyol. La tornada sí que jugarà al camp del City. La davantera madrilenya, Vicky Losada, té clar com afrontar l'eliminatòria.
Ser inteligentes, ver a ver qué va a hacer el City, saber dónde están sus puntos débiles, ser muy agresivas, controlar los momentos más importantes del partido y sobre todo querer el balón, hacer nuestro juego. I crec que si nosaltres damos ese plus, el partit va estar més de nostre lado.
Les jugadores del Manchester City es troben en segon lloc ara mateix a la Lliga Anglesa i han guanyat els últims 6 partits. Però el Barça és el líder indiscutible de la Lliga Espanyola amb 20 victòries de 20 partits i 99 gols a favor. Per tant, les blaugranes es veuen bé per competir cara a cara i accedir a les semifinals de la Champions. En poc més d'una hora, el Barça sortirà al camp de Monza, on faran l'últim entrenament abans del partit. L'equip ha viatjat aquest mateix matí cap a Itàlia amb 20 jugadores a la convocatòria. És novetat Jenny Hermoso, tot i que encara sense l'alta mèdica. També hi és la jugadora del filial Meritxell Muñoz.
Deixem el futbol i traslladem-nos fins a l'estany de Banyoles, l'escenari avui de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Una etapa important perquè es corre en la modalitat de contrarrellotge individual. Xevi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir el danès Andreas Kron va sorprendre tothom. Va guanyar la primera etapa i, per tant, és el líder de la cursa. Quines opcions té avui de mantenir aquest primer lloc de la general?
Mira, veient els temps que estan fent els corredors, li costarà, podríem dir, Déu i ajuda, mantenir-ho, perquè la veritat és que hi ha moltes diferències en aquesta contrarrellotge. Ara mateix, un contrarrellotgista pur, com és Remy Cabanya, ha acabat ja amb un temps de 22 minuts, 32 segons, gairebé a 50 per hora. Serà molt difícil que li treguin, però és que, per exemple, té el segon a pràcticament un minut. Hi haurà diferències en aquesta contrarrellotge, perquè són 18 quilòmetres, però són molt durs, i caldrà veure, d'una banda, la victòria d'etapa, que crec que a Cabanya li queden pocs rivals que el puguin superar, potser l'australià Rohan Dennis, i de l'altra, la victòria a la general, on Luis León Sánchez, a 4 segons només d'Andreas Kron, té molts números per poder-lo superar.
Bé, doncs així és com es presenta aquesta contrarrellotge individual, que òbviament marcarà diferències, però guanyi qui guanyi aquesta volta, ni igualarà ni s'acostarà a les 7 victòries que va aconseguir Mariano Cañardo. Aquest navarrès, que es va fer ciclista a Catalunya, és el protagonista del capítol històric que cada dia ens presenta el Jordi Turri amb motiu del centenari de la Volta.
I ell considerava que n'havia guanyat 8, ja que sumava la del 1931, on el van penalitzar amb 5 minuts de sanció per traslladar un bidó a un altre corredor, fet que estava prohibit. Mariano Cañardo, el català d'Olite, va néixer en aquesta localitat navarresa. Fill d'un guàrdia civil, es va quedar orfe ben jove. Això el va portar primer a Osca, on va fer de pastor de cabres i d'ovelles, i als 14 anys a Barcelona, al barri de Sant Andreu, on va aprendre l'ofici de fuster. Sempre recordava que va passar gana i que això va marcar el seu caràcter. Al Tour de França, una etapa la va acabar amb la bicicleta d'un gendarme. En una altra va arribar borratxo a París. I ja retirat i fent de director de cursa de la Volta a Catalunya, li va dir a Miquel Poblet que era un merda, que no valia per res. Ho vaig fer per motivar-lo i evitar la seva retirada, va dir posteriorment. Durant la Guerra Civil va marxar a França i a Espanya el van acusar de rojo separatista i va passar un dia a la presó. Era un gran seguidor del Barça, gran amic de Samitier i de Zamora. Va formar part de l'equip blaugrana de ciclisme i es va negar a competir amb el de l'Espanyol, que li va fer una oferta. És dels pocs esportistes a nivell mundial que el seu nom ha entrat en una altra dimensió. Encara avui, si un futbolista xuta molt fort, es diu que ha llançat un canyardo, fent referència a les seves característiques com a corredor, potència i velocitat. Va guanyar més de 20 etapes de la Volta i Barcelona va batejar uns jardins que hi ha al costat del velòdrom d'Horta amb el seu nom.
Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de la Volta a Catalunya al podcast Ràdio Volta, que presenta cada dia l'Isaac Vilalta a partir de les 9 i que podeu trobar al web i a l'APP de Catalunya Ràdio. Més coses. Avui també tenim bàsquet i, a més, en sessió doble. Atenció preferent pel partidàs que la penya juga a Bolonya contra la Virtus. Quarts de final de l'Eurocup masculina. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A priori, un rival molt temible que surt com a favorit perquè té el factor fista a favor.
Bé, la Virtus té un pressupost que quadriplica el del Joventut. Té entrenador de nivell com Djordjevic, un exjugador justament que va barrar el pas a la penya en una final de Copa d'Europa, i dos ex-NBAs com Milo Teodosic o Bellinelli. De fet, Teodosic és el gran líder, és el jugador referència d'aquesta competició. Per tant, són el millor equip de l'Eurocup, estan imbatuts, però la penya reclama en boca del seu entrenador Carles Duran ser considerat almenys el segon millor equip d'aquest Eurocup.
Els dos millors equips d'Eurocup s'estan enfrontant, no? Nosaltres només hem perdut 4 partits i som el segon equip millor de l'Eurocup. Però bueno, això són cada circumstàncies que no depenen del resultat del dimarts. El dimarts són 40 minuts i hem de jugar a mort.
A la Lliga Italiana, però, la Virtus mostra la seva vessant més humana. De fet, són tercers a la seva competició i últimament han guanyat a la pista del Pesaro sense poder prescindir de cap dels seus jugadors grans, com explicava ara Bellinelli o Teodosic. Això fa doncs, que des del Joventut, lluny de veure's utòpic, guanyar Itàlia sigui una possibilitat ben real. Neno Dimitrijevic.
Sí, jo crec que cada equip, no hi ha un equip que no hi ha punts dèbils, cada equip té punts dèbils i nosaltres pues, hem de castigar aquests, però clar, com has dit, és un equip gran, amb grans jugadors, molt de talent, però nosaltres també tenim les nostres fortaleses i anirem a guanyar.
I pendents de si podrà haver-hi públic el divendres. De fet, el Tot Gires ja vam explicar fa 3 setmanes que la penya ho té tot a punt, i ara, pendents del Procicat, és probable que demà el Procicat autoritzi l'entrada d'algunes persones al pavelló. La penya treballa amb l'opció que siguin entre 500 i 1.000. Veurem si finalment això és possible. En tot cas, el primer partit és avui, a partir de 3:15 del vespre, i el segon, que podria ser definitiu, seria aquest proper divendres a les 7 de la tarda a Badalona.
Però us hem dit que és sessió doble de bàsquet d'avui, perquè a banda d'aquest Virtus de Bolonya, Joventut de Badalona, a l'Eurocup masculina, també hi ha partit de la Lliga ACB. Jornada 20, Barça Estudiantes a 9:15 amb el Barça en ratxa de victòries.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. En motociclisme som al compte enrere de l'inici aquest diumenge del Mundial. A partir d'avui farem una prèvia de com es presenta cada cilindrada. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Analitzem primer de tot avui el Mundial de Moto3.
Moto3 és la categoria que cada diumenge et posa els pèls de punta. Per contribuir-hi hi ha 3 catalans amb 3 panorames ben diferents. Gabriel Rodrigo, barceloní que corre amb bandera argentina, és el més veterà. Si aconsegueix finalment ajuntar totes les peces del trencaclosques, pot ser un dels homes que juguin el títol a final de temporada. És a l'equip Gresini i és una garantia, com el seu company Jeremy Alcoba, que ve de ser el rookie de l'any a Moto3. El de Jesús va acabar la temporada amb un podi. Ha de créixer a partir d'aquest punt, mentre que el debutant és Xavi Artigas, entra al Mundial de la mà del potent equip Leopard.
Preparar-ho el millor possible i fer-ho com hem anat fent aquests anys endarrere. Els objectius de la temporada, intentar ser el rookie de l'any i estar el més endavant possible.
Precisament el company d'Artigas, Denis Foggia, és un dels favorits, però és que en són molts. Macià, McPhee, Binder, Salac, Sergio García i més, perquè a Moto3 sempre hi ha algú altre.
Tornem al futbol. A la segona divisió, els jugadors de l'Espanyol han recuperat l'optimisme després de golejar 4-0 el Logroñés i els resultats favorables als seus objectius que es van donar en l'última jornada amb els seus rivals perdent punts. Eudal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Un dels jugadors que més va destacar dissabte, recuperant la seva millor versió, és Melendo, que avui n'ha parlat en roda de premsa.
Després de 6 jornades sense ser titular, Òscar Melendo ha recuperat novament un lloc a l'11 inicial des de fa 4 jornades. I dissabte no només es va veure la seva millor versió, sinó també la de tot l'equip.
Yo creo que el otro día se vio el reflejo del español que queremos ver en cuanto a intensidad, en cuanto a nivel de juego. Creo que estuvimos muy superiores, pero incluso en los anteriores partidos creo que hemos sido superiores al rival. Sí, es verdad que no tuvimos el acierto que tuvimos otro día. En 5 minutos metimos 3 goles. Eso se ve en pocas veces.
La jornada del cap de setmana ha estat rodona per l'Espanyol, que va fer la seva feina guanyant clarament i que més va veure com els altres 4 equips que l'acompanyen a la part alta no van sumar els 3 punts. Per Melendo, però, ara arriba l'hora de la veritat per aconseguir l'ascens directe.
Sí, tal qual. Ara vienen, son 12 finales. Llevamos preparando toda la temporada, llevamos currando, llevamos haciendo las cosas muy bien para este tramo. Creo que es el más importante de la temporada. Necessitamos encadenar victòries i seguir en la misma línia, com he dicho antes.
La primera d'aquestes 12 finals que diu Melendo, divendres que ve al camp del Castelló.
I encara en futbol, l'històric Club Esportiu Europa viu moments d'eufòria per la marxa del seu equip, que és líder indiscutible de la tercera divisió de futbol. Però això, Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Contrasta amb la realitat del seu camp, el Nou Sardenya.
La gespa està feta malbé, amb forats, pedaços i un ferm irregular. És molt fàcil lesionar-s'hi. L'Ajuntament va prometre canviar-la l'any passat, però per la pandèmia no ho va fer. Ara diu que no hi ha diners fins al 2023. Assumpta Amades, mare d'un dels 850 jugadors que utilitzen cada dia les instal·lacions, va llegir ahir en una manifestació a la plaça Vila de Gràcia un comunicat de protesta.
Que el canvi de la gespa del Nou Sardenya és una inversió que ja estava prevista i que tant a nivell de salut com a nivell social no pot esperar més i és una prioritat.
Catalunya migdia.